Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
L'escriptor calafellenc Ivan Mourín enceta aquesta setmana un taller d'escriptura de gènere negre. Per saber en què consistirà, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, Sílvia, anem a parlar d'aquest taller d'escriptura de gènere negre que comença tot just demà a Calafell, a la Biblioteca Ventura Gassol, i qui ens havia d'acompanyar, com no era d'una altra manera, és l'escriptor i guionista calafellenc, l'Ivan Mourín. Molt bon dia, Ivan, com estàs?
Bon dia, Lourdes, fantàstic, encantat de tornar a parlar amb tu.
Quant de temps?
Sí, bastant, la veritat que sí, que feia bastant de temps. També, a veure, normal, no? Fa temps que no trec llibre nou, perquè estic amb altres coses, però és un plaer tornar a parlar.
Escolta, avui no et truco per llibres, però abans d'entrar en matèria m'agradaria saber si ben aviat tindrem notícies d'algun llibre o no, o encara hem d'esperar una miqueta més.
Jo crec que hi ha que esperar una miqueta. Estic treballant amb un llibre, en una novel·la, i sí que és veritat que he estat fent coses i sortirà en res un llibre que he participat amb un surfista que està sent molt reconegut a Espanya i a l'estranger perquè és campió del món, però és una participació dins de l'editorial. Però el llibre nou encara trigarà una mica.
Molt bé. Estarem molt atents a les xarxes socials, però ara sí, anem entrant en matèria, i és que tot just demà comença aquest taller d'escriptura de gènere negre que s'allargarà fins al desembre. I explica'ns una mica, perquè escriure no és fàcil, sempre ho hem dit. Els que som periodistes ja ens costa a vegades, i més aquest gènere. Però què és el que ensenyaràs, quants dies durarà, és gratuït, no és gratuït? Explica'ns una mica tot plegat.
Doncs com deies, és fins al desembre, són 10 classes, està dividit en 10 temes, i parlarem una mica de tot, no? O sigui, els orígens del gènere negre, que és una introducció només, o sigui, no és una classe de literatura, o sigui que només per introduir una mica en el tema i saber també distingir quins són els punts principals, per exemple, en la novel·la negra, i quins són els punts principals en el thriller. Parlarem de la creació de personatges, tant del protagonista com de l'antagonista, del tema dels clichés, que moltes vegades apareixen molt, no? Apareixen moltíssim, i tractar d'evitar-ho o no, si vols que surti, doncs com poder aprofitar-ho. El tema del ritme, que és molt important, crear suspens, i sobretot també el tema de ficar-se a l'escena del crim, perquè això és un tema important. N'hi ha moltes errades en aquest sentit. Sobretot jo crec que és un tema també televisiu, que moltes vegades ens posem a escriure, ens basem en una sèrie, i encara que avui en dia la documentació és bastant bona, es continuen fent moltíssimes errades. I en aquest punt jo jugo a una mica amb avantatge, no? Perquè
com a criminòleg.
Vaig estudiar criminologia, exacte. Com a criminòleg, haver treballat com a tècnic especialista en anatomia patològica a l'Institut de Medicina Legal, doncs jugo amb avantatge, i a més és un tema que utilitzo molt, no? En el tema de l'assessorament a escriptors que faig també, i és una de les coses que més em demanen.
Per què es cometen aquestes errades? Abans feies menció a la televisió, però al final és que no sabem el que realment passa a una escena d'un crim, no?
Sí, i ja no només això, sinó que el problema és que vedem molt del tema americà. I les coses no són com es plantegen allà, no? A vegades em trobo el tema de que aquí es parla de detectius privats com si fossin els americans, i les coses no funcionen igual. Aquí el detectiu privat té una funció més de tema de fraus, de tema d'infidelitats, però el clàssic detectiu americà que va amb pistola, que normalment són policies retirats, perquè és així, o sigui, els que estan allà, la gran majoria, la normativa, el modus operandi, és molt diferent. I aleshores aquestes coses hi ha que... Està bé prendre algunes llicències, no?, a l'hora d'escriure, però també hi ha que tractar sobretot que sigui el més coherent possible perquè el lector també s'ho pugui creure.
Clar. Ara m'estava venint a la ment quan estaves dient això de Bosch, no? La sèrie de Bosch famosa d'Amazon Prime, no?, que és el típic policia retirat que acaba de detectiu privat, no?
Sí, és que és això, no? I aleshores ja dic que està bé agafar aquesta llicència, però també entendre, no?, també el tema del funcionament de la policia. Jo m'he trobat gent que es pensava que era tipus CSI, no? És a dir, la policia científica, que principalment que té és una funció de policia científica, és a dir, de treure proves, molt treball de laboratori, és inviable, no?, que una persona sigui policia científica, faci interrogatoris, detencions, i a més que resolgui en un dia, quan les proves ja de laboratori triguen a aconseguir-se els resultats. O sigui, jo entenc que són coses atractives i que per una sèrie de televisió que es tracta de que sigui un cas per capítol s'hagi de resoldre ràpid, no? Però també hi ha que veure el nivell de credibilitat que n'hi ha.
Clar. No, és veritat que estem molt influenciats, perdó, amb CSI. A mi em va passar una història fa molts anys, treballava en una empresa a Barcelona i ens van robar. I me'n recordo que, clar, a més jo tenia 20 anys menys i me'n recordo que, clar, no sé què m'esperava. I el policia de la científica em va dir, això no és CSI, literalment, ho va dir. Diu, no funciona així les coses.
No funciona així i ja ho dic, o sigui, veus coses. A més, per exemple, altre tema que es parlarà al curs, no?, el tema de les armes. O sigui, no és fàcil disparar i tu veus com una persona que no té experiència, no ha agafat mai una arma de foc
i encerta.
I fot un tret com si no passés... No, i hi ha que pensar que l'arma pesa, el nerviosisme, que possiblement et faràs mal i no atinaràs. O sigui que... I aquestes coses són importants, no?, sobretot per tenir... El que dic, l'importància sempre es tracta de donar la màxima credibilitat perquè el que es tracta sobretot de que el lector connecti, no?, amb els personatges i amb l'escena i que sigui el més quotidià possible. És a dir, si el lector es pogués ficar en una escena d'aquest tipus, què faria, no?, i com ho viviria? I és del que es tracta.
Uh-huh. Què més coses tractareu en aquest taller?
Què més coses es prenen en aquest taller? Doncs el tema del suspens, que jo crec que és molt, molt, molt important, no?, en aquest tipus d'històries, com treballar-lo, com crear aquests moments de tensions en el moment oportú, a crear les pistes també i aportar les proves adequades en el moment, perquè a vegades també passa, no?, que o es presenten les proves massa aviat i després no tens res més que aportar a la història, o ho deixes tot cap al final i també passa coses, no?, queda com poc realista. I a més el que es tracta també és això, no?, que el lector participi en aquesta història i que, per una banda, no tractar el lector com si fos una persona tonta, és a dir, no, jo ho resolc, dono i la meva resposta ja és vàlida, no.
Uh-huh.
Sinó que has de donar-li pistes perquè també pensi i digui, ostres, jo crec que és aquesta persona, no?, o que ha passat aquesta cosa. I això és l'important, sobretot la màxima participació.
Déu-n'hi-do. I una cosa, clar, en parlem de taller, de com escriure una novel·la de gènere negre, un relat, però i la por al paper en blanc?
Això també és important. El tema de la por al paper en blanc i del bloqueig, no?, el clàssic bloqueig d'escriptor. A vegades el tema està també, que és una de les coses que també parlarem, no?, que és millor si treballar amb esquemes o treballar més per lliure o fer un mix, que jo normalment és el que recomano, no? El no agafar-se mai amb ungles al tema de l'esquema, perquè a vegades també això és el que et bloqueja, no?, el tema de, ostres, i aleshores el que et tracta és de, primer, de tenir aquesta llibertat, no?, a l'hora d'escriure, després de gaudir també d'escriure, perquè una altra cosa és quan et toca escriure per encàrrec, no? Que a vegades són, doncs, has d'escriure coses que potser no t'agraden tant, però quan és una escriptura lliure, que es tracta d'això, no? De gaudir, de deixar sentiment, no? I que aquest sentiment es noti a les paraules. I dona igual que sigui una història d'amor, que una història policíaca, que una història de por, dona igual, el que es tracta és això, no? De, per una banda, gaudir i passar-ho molt bé i sobretot donar sentiment, no? Que a mesura que vas avançant en la història, tu també notis que hi ha un canvi, no? I que hi ha un canvi sobretot positiu. I és del que es tracta, no? Quan fem que això no estigui present als escrits, és quan realment al final acaben arribant els bloquejos i també l'ànsia moltes vegades de tenir èxit, no? Això també hi ha que tenir-ho en compte, no? Perquè sempre el que veiem a la premsa, als diversos medis de comunicació, són aquests autors que triomfan, no? Els Premis del Planeta i tota la història. Sí. Hi ha que pensar que aquest tipus de gent són molt poques, no?, aquestes persones. I el que es tracta és això, no? Al final acaba pujant, si et vols dedicar professionalment, anar pujant a poc a poc, sense angoixar-se i, sobretot, això, gaudint del camí.
Déu-n'hi-do. Serà un curs hiperintensiu. Parlàvem-nos, serà els divendres i té una durada d'hora i mitja.
Sí, sí, d'hora i mitja. Això cada divendres, menys el 24. La resta és cada divendres per acabar just abans del Nadal.
I quan acabi, pregunta, hi haurà algun treball final o no?
No, treball final no, perquè també jo entenc la pressió, no?, dels temes dels exercicis als cursos, i perquè he estat treballant en altres cursos, i es tracta de que cada classe tingui, o quasi cada classe tingui algun exercici, però que no sigui una cosa que agobiant, no?, que sigui coses que a més puguin aprofitar pels seus escrits en un futur, sobretot el tema de creació d'esquemes, creació de personatges, crear potser una petita escena de crim per començar, no?, després a desenvolupar-la, però no un treball final, perquè si no a vegades el que passa és això, no?, que comences amb moltes ganes i hi ha gent que després es retira perquè diu, ostres, és que m'estic agobiant, no?, en el tema aquest de tants deures.
Clar.
El que es falta és això, no?, que sobretot que vinguin i ho passin bé.
Tenim clar que és per a majors de 18 anys, que hi ha inscripció prèvia al WhatsApp 687-271-373, que és la de la Biblioteca Ventura Gassol, però a quin públic creus que està dirigit o quin creus que podria pensar, ostres, això m'agradaria?
Jo crec que qualsevol persona que li agradi l'escriptura o que tingui ganes, no?, d'aprendre una mica més, i de passar una bona estona, perquè ja ho dic, es tracta d'això, no?, de passar-ho bé. Jo crec que qualsevol persona, ja sigui que t'agradi el gènere negre o no, perquè ja no és només parlarem del gènere negre, encara que estigui més centrat, sinó que són temes que es poden aprofitar per altres tipus de gènere. Després sí que potser més endavant, si a la biblioteca li pot interessar, sí que podria presentar un curs més general, no?, d'escriptura. Però jo crec que això sobretot, no?, gent que tingui ganes d'aprendre i de passar una bona estona, és el públic indicat.
I no hi ha edat màxima, entenc, no? Tampoc?
No.
Mínima edat sí, mínima sí.
Sí, més que res, perquè jo entenc que això, no?, que els adolescents, encara que els hi pugui agradar, el tema és una mica més seriós i aleshores es poden també avorrir en segon quin punt, no? Jo entenc que les parts en què has de tractar potser el tema de l'acció o la inacció, no?, perquè és un dels temes, no?, perquè hi ha històries que necessiten més acció, altres que menys, i quan es pot treballar millor pot ser més entretingut, no? Per altres temes, doncs, potser costa una mica més.
Escolta, com va sorgir fer aquest taller d'escriptura de gènere negre?
Doncs perquè és un taller que ja he fet abans en altres llocs i volia fer-ho aquí a Calafell. I ja feia temps que anava rumiant i la veritat que ara tenia una mica més de temps perquè havia acabat just uns cursos i volia presentar-ho. Volia presentar-ho aquí i es va interessar i vinga, a començar demà.
Que guai. Escolta, i com que no pares quiet, perquè quan no estàs fent una cosa estàs fent unes altres, a més, ens endinsarem molt a prop de Halloween o de la castanyada, que tot ho exportem cap aquí o ho importem cap aquí. I el dia 24 hi haurà una trobada especial amb tu, també, a la Biblioteca Ventura Gassol, oi?
Sí, i farem una xerrada participativa, perquè es tracta d'això, no? Que igual que passa amb el curs, aquí es tracta que la gent s'ho passi bé passant-lo malament, que és l'important, no? quan parlem de por. Aleshores, farem estar relacionada precisament amb la por i els objectes maleïts. I com dic, serà un tema molt participatiu, i amb experiències, amb... No puc parlar gaire, perquè si no trenco el misteri, però crec que també s'ho passaran bé.
Serà el divendres dia 24, a les 8 de la tarda. El títol és Objectes maleïts, una nit de misteri, una trobada amb tu. Això és imperdible, perquè segur que serà molt interessant. I amb això, cal inscripció o no cal?
No cal inscripció. Suposo que no conec encara l'aforament. Hem de mirar bé la sala on farem l'espectacle. Uh-huh. Però en principi no fa falta inscripció, i ja dic, o sigui, jo crec que serà per passar-ho bé amb algun ensurt que... Sí, ah, ja. Per allà. És que em quedo amb ganes, però no puc parlar.
Ja, és que si no desvetlles moltes coses, i m'imagino que la gent ha d'anar a l'expectativa sense saber exactament què és el que veurà, no? O què és el que se'n dirà?
Que es tracta, sí, que es tracta principalment. Jo sí que dic que es tracta sobretot d'això, no? De que la gent participi al màxim possible, perquè aniran passant coses, i es tracta de que sempre vagi sortint persones diferents, però també que el màxim de persones que puguin participar, millor, que també l'experiència és molt més divertida.
Aquelles persones que tinguin por, potser aquí les hauríem d'excloure, no?
Jo crec que sí. Si ho passes malament, això és com el tema de... Encara que aquí és una...
El túnel del terror.
Sí, exactament, i el túnel del terror passa el mateix. És una ficció, i ja, per què vas a passar, no? O sigui, quina necessitat, no?, de passar-ho malament si no t'agrada aquest tipus d'experiències. Aleshores, és com el tema aquest de quan... Que ja estem parlant d'altres coses, però... En el fons té relació, no?, amb aquesta xerrada, que és quan es parlen de tàctiques d'espiritisme, no?, la Ouija i aquestes coses. Si no t'agrada, si tens problemes de sugestió per passar-lo malament,
no
participis.
T'ha d'anar a la marxa, entenc, eh?
Sí, t'ha d'agradar. T'ha d'agradar almenys una mica per poder participar.
No aniré, que ho sàpigues. M'agradaria molt una trobada amb tu, sí, parlant d'això, però el problema és que ho passo fatal, eh? Jo sóc la típica...
Malament, millor que no.
Sí, sóc la típica que vaig a un túnel del terror, sé que és tot postureo, i acabo d'allà fatal. Surto fatal, ho passo fatal. I no, és la por a que em facin un susto, saps? És
dir, sí.
I saps que te'l fotran. Però, mira, jo ho passo fatal. És a dir, que m'hauré d'esperar una altra. Escolta, abans et preguntava com està el tema de llibres, com va la teva vida? Què estàs fent?
Què estic fent? Doncs una mica tot, com sempre. A veure, estic amb llibres propis, que deia abans, de novel·la. Estic treballant també en llibres que no són meus directament, sinó que són temes editorials, assessorament, sobretot privat a escriptors, en el tema dels seus llibres, en relats, en assajos, també tema de correccions, que faig bastant tema de correcció, escriptura d'articles, la tele, perquè estic amb el programa de misteris de Sebastià d'Arbó ja des de fa anys, i hem començat temporada nova. L'altre dia vam gravar, perquè jo vaig allà a Esplugues a gravar, i gravo diverses seccions en un dia per després emetre, no?, per no tenir que anar cada setmana. Uh-huh. I coses així, la veritat que estic bastant liat. I el tema de cursos, esclar.
Déu-n'hi-do. T'anava a preguntar, quin paper juga la intel·ligència artificial en el vostre sector? Aix.
A veure, jo crec que la intel·ligència artificial està bé com a eina per, no sé, per facilitar-te el treball en segon que cosa. Jo no l'utilitzo, perquè no me'n refio, les coses com són. Però crec que s'està fent un mal ús d'aquesta eina. O sigui, s'està tractant d'aprofitar massa perquè... O sigui, per treball de mínim esforç. O sigui, i això també no crec que sigui bo, ja no només pel tema de la feina, perquè sí que és veritat que et pot treure molta feina i que aleshores treguin contractes, sí, sinó pel tema de que si donem tot el treball a una màquina, nosaltres no treballem directament, o sigui, el nostre cap, l'esforç, tot es perd, i després, si realment es necessita, costa tornar a arrencar. I jo crec que és principalment aquest el principal problema, no? El tema de que estem donant tota la feina o que ens faci tota la feina una intel·ligència artificial, i nosaltres aleshores perdem també qualitats, no? I jo crec que aquest és el principal problema que n'hi ha.
Serà una batalla que haurem de lluitar i treballar, perquè és el que tu dius, no? T'acostumes a això, a no pensar, i cada cop ens donen més eines per tal de no pensar i que ens facin la feina. Perillós a nivell cerebral, a nivell personal i en molts aspectes. Però això donaria per una altra entrevista que t'hauria de fer, sí, per parlar, sí, no, de tot i... això.
Sí, sí, i no, i sobretot ho veig a nivell d'adolescents, no? Sí. Dels treballs, de l'institut, tot amb ChatGPT, i dius, ostres, i a l'hora de la veritat, si han de fer un treball que no tinguin xat de bater, que sigui de compressió lectora, és que no estan preparats. No estan preparats, perquè és això, no? Estan tirant per una eina que és la llei del mínim esforç.
Totalment.
I és un problema.
Totalment. Ivan Mourin, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Si algú vol inscriure's en aquest taller, encara hi és a temps. Recordo el telèfon, que em sembla que el tenia per aquí, l'he dit abans i ara no el recordo, però de seguida el dic, que és el 687-271-373 per WhatsApp, inscripció a la Biblioteca Ventura Gassol. Ivan, que vagi molt bé, i a veure si d'aquí poc ens dones bones noves amb el nou llibre.
Ha sigut un plaer, i tant que sí, esperem que sí, i si no, parlem de qualsevol tema, jo encantat.
Exacte. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Tot fent honor al gènere negre que reivindica l'Ivan Mourin, escoltem aquest Dràcula, càrrec de Tame Impala, que ens portarà el flash de 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Minut de 2:15. Comencem amb aquest flash informatiu explicant-vos que els Mossos d'Esquadra detenen 4 homes i desmantellen un punt de venda de drogues sense dormir. La unitat d'investigació de l'Alt Penedès va detenir el passat dimecres 1 d'octubre 4 homes d'entre 33 i 45 anys per un delicte contra la salut pública i organització criminal. La investigació va iniciar-se arran de detectar un seguit de moviments al voltant d'un domicili de la població amb entrada i sortida de persones consumidores d'estupefaents. Després d'un seguiment previ efectuat per la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Sadurní i la unitat d'investigació comarcal, l'1 d'octubre els agents van fer una entrada i escorcoll de l'habitatge amb l'autorització del jutjat d'instrucció de Vilafranca. A l'interior de l'immoble es van realitzar les 4 detencions. Alhora es va comprovar que els arrestats hi tenien un punt de venda i de manipulació de droga i es van intervenir quasi 300 grams de cocaïna, 700 de xix i 1 kg de marihuana. També es van intervenir bàscules de precisió, diners en efectiu i estris de tall. Els arrestats van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Vilafranca. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. El ramat transhuman arribarà a Cunit el dissabte, aquest dissabte 11 d'octubre. Hi haurà diverses activitats que tindran lloc a la plaça de turisme. Dissabte el ramat transhuman farà parada a Cunit en el marc del projecte Camins de Vida 2025 dins del camí ramader de Marina que connecta la Cerdanya amb la Marina Penedesenca. Les activitats tindran lloc a la plaça de turisme i seran gratuïtes i sense inscripció prèvia. Aquesta iniciativa, impulsada per l'associació Camí Ramader de Marina, amb la col·laboració de diversos ajuntaments com el de Cunit, vol posar en valor la cultura ramadera i la transhumància com a patrimoni viu del territori. Comença la tercera edició del cicle de cinema i habitatge Galeria. Aquesta setmana s'ha presentat el projecte Galeria, un cicle cultural que vol posar l'habitatge al centre. El tret de sortida es va dur a terme dilluns amb una conferència inaugural de la mà del professor de filosofia de l'Aula d'Humanitats del Casal, la Societat La Principal, Ignasi Les Heres. El cicle oferirà una vintena d'activitats de reflexió, cinema, conferències i presentacions de llibres. El Consell Comarcal vol seguir apropant la seva tasca als municipis de la comarca, de manera que s'han programat activitats a Olèrdola, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca. El programa té com a eix vertebrador la programació de cinema galeria amb la direcció artística de Cineclub Vilafranca. 9 pel·lícules i 13 sessions que inclouen 2 estrenes comercials. I acabarem parlant-vos de les xerrades al Casal d'Avis de Moja perquè comencen amb èxit. Aquest dimarts han començat amb un gran èxit d'assistència a les tardes de xerrades al Casal d'Avis de Moja. Més d'una setantena de persones es reunien per seguir la xerrada que oferia Pere Soler, dedicada als americanos de Moja. La cita requeria inscripció prèvia i pel mòdic preu de 5 euros també es podia prenar. Des de la Junta del Casal han anunciat que preveuen seguir oferint aquest tipus d'activitats, probablement ja a partir del mes de gener. La propera cita que promou l'entitat és l'excursió que organitzen al Delta de l'Ebre el proper dissabte 18 d'octubre. El 6 de novembre, amb totes les 63 places disponibles ocupades, organitzen un desplaçament al Teatre Romea de Barcelona per assistir a la representació de l'obra L'amor venia amb taxi, de la Cubana.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45.
Mires els ulls, jo sé que tu també. Sentim coses semblants, no sé si és el mateix. Em passo dia i nit assajant el mirall. Em fa por que quan t'ho digui ja no sigui igual. I quedar-nos fins les tres parlant al teu sofà, evitant la conversa que volem tenir fa uns anys. M'agradaria que no fos tan complicat, però som nosaltres que ho estem fent complicat. I no, 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 no estic preparat jo. No, 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 no veig l'oportunitat. Ta, ta, ta. El cor m'explota i el meu cap dona mil voltes a la nit. M'ofego pensant, no sé si dir-t'ho tu i dir. M'estic fent un tio, potser tot és el meu cap. Ves que estic segur que tu també ho sentiràs. El cor m'explota i el meu cap dona mil voltes a la nit. M'ofego pensant, no sé si dir-t'ho tu i dir. M'estic fent un tio, potser tot és el meu cap. Ves que estic segur que tu també ho sentiràs. Sembla que la fi del món estigui a prop, però si vols comencem de zero tots dos. T'he mirat els ulls, he vist que tu també. Ara sí, ja s'apropa el moment. I de quina manera t'ho faré saber. T'enviaré un whats, cara a cara em calaré. No sóc valent, no ho he sigut mai, perquè no pot ser tu qui faci el pas abans. I no, 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 no estic preparat jo. No, 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 no veig l'oportunitat. Ta, 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 ra, 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 ra. El cor m'explota i el meu cap dona mil voltes a la nit. M'ofego pensant, no sé si dir-t'ho tu i dir. M'estic fent un tio, potser tot és el meu cap, però és que estic segur que tu també ho sentiràs. El cor m'explota i el meu cap dona mil voltes a la nit.
L'enclau d'igualtat se suma a l'Octubre Trans, dedicat a visibilitzar les persones trans i reivindicar els seus drets, abordant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques a l'esport, posant el focus en el futbol. Ho farem amb la Maria Figueres, tècnica del SAI, el Servei d'Atenció Integral de l'Ajuntament de Vilafranca, i l'Hugo Martínez, cantant, actor i activista trans. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Maria, explica'ns en primer lloc què és l'Octubre Trans.
L'Octubre Trans és una iniciativa anual que se celebra durant el mes d'octubre amb l'objectiu de visibilitzar les persones trans, reivindicar els seus drets i lluitar contra la patologització de les seves identitats. El tercer dissabte d'octubre es commemora el Dia Internacional de la Despatologització Trans, una jornada reivindicativa per aconseguir la fi de la consideració de les identitats trans com a trastorns mentals en els manuals psiquiàtrics.
I avui a l'enclau per reivindicar aquest Octubre Trans i, en aquest cas, posar el focus a l'esport, hem convidat l'Hugo. Jo deia que és actor, cantant, activista trans. Explica'ns més coses d'ell.
Doncs l'Hugo, també conegut com a Hugo Marlo, a més de ser cantant i actor, és creador del projecte Fènix Futbol Club i membre de l'associació Tiresias. El seu compromís combina suport comunitari, visibilització i lluita contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
Benvingut, Hugo.
Moltes gràcies.
Vale, doncs, bueno, jo tenia pensat una mica, doncs, parlar una mica d'aquesta part com d'experiència personal, no?, que t'ha portat a fer aquesta part d'activisme, i després centrar-nos una mica, que ens expliquessis una mica més sobre Fènix Futbol Club i l'associació Tiresias. Aleshores, així com a primera pregunta, pensant com ha marcat la teva experiència com a persona trans, no?, en el teu camí personal i l'activisme que fas a dia d'avui, en el teu dia a dia.
Val, bueno, jo la veritat que per mi ser trans, sempre ho dic, que m'ha donat moltes coses bones, més que dolentes, i per mi la meva experiència sí m'ha fet veure que sí que encara hi ha molts obstacles i que la visibilitat és clau, no? Però que explicant i visibilitzant les meves vivències puc obrir camí per altres persones, no? I per mi això era el més important, que les persones puguin ser, que tothom pugui ser feliç, no? Que no per ser trans has de deixar de ser feliç. I per mi, doncs, a mi m'ha fet trobar amistats reals, una família, una parella que m'estima, i estimar-me a mi mateix, també.
I ara que deies com aquesta part de l'acompanyament, no?, i la importància que té l'acompanyament en el desenvolupament de qualsevol persona, com creus, no?, que es pot millorar aquest acompanyament a les persones trans, sobretot en espais educatius, sanitaris, laborals, que a dia d'avui segueix havent-hi molta violència institucional, no?
Jo crec que el primer pas és escoltar a les persones trans i deixar d'opinar de coses que no en tens ni idea, no? O que això. I després també la formació penso que ha de ser obligatòria, o sigui, en tots els àmbits, no? Perquè un metge, un professor, qualsevol persona en aquests àmbits, o sigui, és com la diferència de poder viure tranquil o viure amb discriminació, no? Llavors, per mi, ha de ser obligatòria aquesta formació i informació.
No escoltem els heteros?
Massa.
Sí. I ara que parlàvem també de la part d'escoltar, no?, i de suports, quins creus que han sigut els més importants al llarg del teu procés, no?
La meva parella, 100%, m'ha ajudat en absolutament tot. Després la meva mare, tot i que al principi no s'ho va prendre gens bé, li va costar molt. Després em va acompanyar a Trànsit, que és aquí a Catalunya, tenim aquesta atenció a les persones trans, a la salut de les persones trans. I em va acompanyar la meva mare i després també em va acompanyar a l'operació, em va acompanyar a fer-me el DNI. Tot aquest procés el vaig fer amb ella. I també vam fer com grups de WhatsApp en aquell moment amb persones trans que ens trobàvem, fèiem trobades i era com superguai conèixer gent com tu, poder explicar coses i no sé, crec que aquest va ser com un suport superclau també en el meu trànsit. A dia d'avui tinc amics que diem, ostres, és que tu i jo ens vam conèixer com en aquells grups de persones trans i això ens va ajudar molt a créixer.
Ara a mi em sorgia la pregunta, és en el moment que vas començar el procés de transició, vas sentir que tenies prou informació a nivell d'institucional o que se't va acompanyar prou també a nivell des dels serveis, no? Perquè el SAI al final existeix, però tampoc és un servei que fa molts anys que existeix, aleshores...
No, gens. O sigui...
Gens, eh?
En aquell
és
moment, contundent. Gens. No, és veritat.
De quants anys parlem?
Fa 7 anys.
Només 7 anys, tampoc és tant. I dius
no
que gens...
Res. No, almenys jo vivia en un poble, aquí a Roda de Barà, aquí a prop, i era com l'únic, el meu amic i jo, només, i és que no teníem gens d'informació, i vam haver de portar-ho nosaltres, aquesta informació. Vam dir, val, nosaltres no hem tingut cap referent, cap informació, doncs res, anem a fer-ho nosaltres, anem a crear nosaltres una associació, anem a nosaltres a fer vídeos a internet per aportar informació, però és que a mi el que em va ajudar va ser la gent trans, la mateixa gent trans entre nosaltres, i ja està.
I és en aquest moment que comença la teva part com a nivell professional, també entenc, com a cantant, com a actor, com a...
Bueno, com a cantant ja feia temps, perquè jo sempre he volgut ser cantant, i ser el tema d'actor va ser més quan em vaig trobar jo a mi mateix i jo ja vaig dir que era Hugo i tal, que vaig ser com més conscient de mi i més segur de mi mateix, que em vaig atrevir també com a començar en aquest món, no?
La carrera musical.
Sí, i d'actor, sobretot, també.
Molt bé. I així, ara entrant en futbol, no? Mm-hmm. I una primera pregunta que llenço és quina és la realitat de les persones trans en el món de futbol, no?
Home, és complicat. Sí, el futbol al final és un esport molt popular, però encara també molt normatiu i amb moltes barreres, sobretot per a les persones trans. Les persones trans no podem estar tranquils en un equip que, per exemple, els homes trans, no? En un equip que sigui de cis, hombres cis heteros, doncs ho sento molt, però és que no et sentiràs bé, perquè ja ho hem viscut.
Però per tu, per ells?
No, per mi i per ells no ho sé, però bueno, jo no crec que els hi fa... Jo no faig mal a ningú, no? Però tota la vida hem viscut comentaris masclistes, homòfobs, transfobs, o sigui, tota la vida, no? I els homes trans, molts homes deixen de jugar a futbol per no trobar un lloc segur on poder jugar, i les dones trans, doncs ja ni te cuento, no? O sigui, són les més assenyalades i són les més discriminades en l'esport en general, i això no és just, perquè totes les persones trans tenim dret també a jugar a futbol, no?
Perquè hi ha alguna normativa a nivell de futbol que a partir de quan comences el trànsit o quan hi ha una modificació a nivell registral que ja no pot jugar amb equips masculins o femenins?
En el moment que jo vaig deixar el futbol va ser perquè, o sigui, si no portava 2 anys en hormonació no podia canviar-me el DNI i l'important és el DNI, i ja està. Si tu tens el teu DNI...
Per la fitxa tècnica,
ja està,
per tot,
que
no?
Que passa que ets un home, doncs ets un home. Però en aquell moment que la llei, no hi havia la llei trans ni res, doncs jo havia d'esperar 2 anys, llavors ja estava jugant a futbol femení fent el trànsit. Llavors, clar, era com una transfòbia increïble perquè, bueno, doncs m'insultaven, m'amenaçaven, em pagaven, que aquí no pots estar. I, bueno, per una part ho entenia, perquè, doncs, jo no era una dona, però és que llavors, on vaig, si no tinc lloc? No puc ni aquí, ni aquí. Què faig? Doncs deixo el futbol. I és el que vaig fer. Vaig deixar.
I aleshores apareix Fènix Futbol Club.
Exacte.
No? Què és exactament Fènix Futbol Club? I entenc que sorgeix la idea una mica d'aquí, però exactament sí. D'on sorgeix, no, aquesta idea?
Sí, la idea va sorgir perquè vaig trobar que moltes persones trans ens havíem sentit exclosos en aquests clubs, no? I jo vaig haver de deixar-ho perquè no podia... no podia continuar, però és que jo no podia viure sense futbol. Per mi el futbol, o sigui, jo vaig néixer amb una pilota als peus, llavors jo per mi viure sense futbol no tenia sentit. Llavors vaig dir, en quin equip em sentiria bé? I vaig dir, uau, doncs si tothom fossin persones trans, no? Que ens entenem, que ningú discriminaria ningú ni jutjaria ningú. I llavors doncs, vaig crear Fènix, no? Que és, al final és un espai segur per a persones trans que volen jugar a futbol sense sentir-se discriminades. I ja està.
I on està Fènix?
Fènix, estem a Sant Feliu de Llobregat, a la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, i tenim allà, doncs, nosaltres entrenem a Sant Feliu, però després juguem una lligueta de futbol 7, que no és federada, però juguem a Barcelona.
Amb altres equips?
Sí, d'homes, doncs cis.
Ah, vale.
Generalment, sí.
Vale. I qui pot unir-se a Fènix? És a dir, si una persona... un noi trans vol jugar a futbol i veu Fènix, què ha de fer?
Doncs al final, doncs, qualsevol persona trans o persona que s'identifiqui amb aquest espai...
Tant noi com noia.
Sí, sí, li agradi jugar a futbol, que vingui. Inclús jo ho dic, o sigui, si no ets trans i no trobes el teu espai i creus que aquí podrà ser més lliure i et sentiràs més a gust, doncs també pots venir. O sigui, no...
És un espai obert, inclusiu, no? Diguéssim,
sí.
Per tothom. Molt bé.
I quants anys fa que vas crear Fènix...
Des de gener de 2023.
I què tal, el balanç? Content?
Bueno, hem passat per
no sé. De tot, no?
Sí, de tot, la veritat. Al principi era molt difícil trobar camp, trobar un lloc on ens prenguessin en sèrio, també. Però al final hem trobat un espai, que és a la penya recreativa, que ara estem superbé. També vam passar per una lliga federada que vam dir, què estem fent? O sigui... Som 4 gats, hi ha nivells molt diferents. L'objectiu de Fènix no és ara mateix estar en una lliga federada i competir a saco, perquè, o sigui, fatal, no? Ens vam retirar i vam dir, val, comencem a entrenar bé, sense parar, i aquest any comencem una lligueta de futbol 7 que ni tan mal, o sigui, ja en 2 partits hem marcat 6 gols, on per això nosaltres, o sigui, era impensable abans, era en 2 partits, òbviament, portàvem 0 gols i en contra 30, saps? O sigui, que al final hem millorat molt i hem evolucionat.
Sí, que l'objectiu una mica tampoc no és guanyar, no? Sinó és trobar aquest espai i poder seguir gaudint del futbol en un espai segur i en un entorn on et sentis còmode.
Total, també aquest any sí que és veritat que el nostre objectiu sí que és...
Competir una mica més, no?
Anem a competir una mica i anem a demostrar que som bons i que podem jugar a futbol, no? I que en sabem.
Clar.
I ahí estamos.
Molt bé. I ara sobre Tirèssies, no sé si ho dic bé.
Sí, superbé.
Vale.
Tirèssies Associació.
Tirèssies, sí.
Perfecte.
Què vol dir el nom?
Tirèssies va ser un ésser mitològic que... O sigui, al final sempre ens diuen, no?, que lo trans és com una cosa d'ara, i és com no. O sigui, hem existit sempre i vam trobar un ésser mitològic que va ser... Bueno, té una història llarga, però va ser uns anys home i uns anys dona. I ens va fer gràcia, vam dir que guai. I el nom és com xulo, també.
Sí, és xulo. I què és Tirèssies, partint d'aquesta base, no?
Tirèssies és una associació on fem acompanyament, donem visibilitat i volem crear aquests espais segurs. És que per mi és el més important perquè no ho vaig trobar com en aquell moment i vaig dir s'han de crear espais segurs, tant com fem el futbol en Fènix, doncs amb Tirèssies el que més ens identifica és que fem campaments LGTBIQ+, i aquests campaments com que ens canvien la vida a moltes persones, perquè al final és trobar un lloc on pots ser tu mateix, pots ser lliure, pots escoltar, et sents escoltat, pots parlar, no sé, desfogar-te i crees vincles molt, molt bonics i molt sants i no sé... Per mi és com increïble fer això. També fem xerrades a instituts, a escoles, a universitats, al carrer, activitats, fem... ara estem preparant un concurs fotogràfic trans. Bé, bueno, anem fent coses per al final donar aquesta visibilitat i també, sobretot, ens agrada dir la naturalització, no la normalització. No?
Molt bé. I ara dèieu que fareu un concurs fotogràfic, no? Però... Sí que he vist que ja està, hi ha com la proposta, no?, de fer com espai de lleure, segur, no?, que deies campaments.
Sí.
Més enllà de campaments, també hi ha trobades de caps de setmana o no, o espais de trobada...
Sí, nosaltres fem caps de setmana que els anomenem Viladraus, perquè tot va començar a Viladrau, que és on vivia jo, i bueno, ara viuen els meus pares, però tenia la meva casa de fusta, que l'anàvem llogant, i llavors jo els hi vaig dir als meus pares, i sí, us la llogo jo i creo uns caps de setmana amb persones LGTBI i a veure què passa. I vam començar allà, a la meva casa de fusta, després vam llogar una masia, després una altra masia més gran, perquè cada cop anàvem creixent, no? I al final estàs allà 3 dies on fem activitats tan lúdiques com també més emocionals i això ens dona la vida, la veritat.
Quanta gent sou Tiresias ara mateix?
O sigui, Tiresias som 6 persones, però vale. Després doncs, tenim, no?, com els voluntaris, els socis, la gent que ve. Per exemple, tenim un grup que immediatament, si tu vens a un dels nostres campaments, després, si vols, et fiquem en un grup per estar tots com tots junts, i som com 90 persones, saps?
Wow.
Avui dia, que és superguai, perquè estem allà que, no sé, qualsevol cosa ens tenim.
Perquè quan fa que neix Tiresias?
Tiresias des de 2022. 3 anyets.
Tu, sí. En algun moment et planteges seré activista o t'hi vas trobant i en funció de les necessitats ets proactiu i vas creant?
Sí, la paraula activista tampoc la coneixia en aquell moment, no? Va ser una cosa de... Jo abans ho estava pensant molt al tren perquè sempre penso jo quan vaig decidir fer activisme. I va ser que jo vaig anar al Got Talent, Espanya, el 2016... Jo tenia 16 anys. I me recordo que jo vaig sortir allà com una persona pues, el més natural que jo era i sóc, i vaig dir, sóc així i tal, em dic amb aquest nom, abans del trànsit. Vaig sortir a la tele i tothom em va començar a escriure com, uau, m'he sentit superidentificada amb tu. I jo, ostres, si no he fet res. Saps? Vaig dir, què he fet? Només he sortit a la tele sent jo mateix, no? I després, quan vaig fer el trànsit, vaig dir, doncs, comunico a les xarxes perquè... poder estic ajudant altres persones. I em vaig donar compte que és que les persones et donaven les gràcies, et preguntaven, tal, i jo vaig dir, uau, quin poder més gran tinc ara mateix de poder ajudar les persones, no? I la meva primera xerrada que vaig fer, no paraven d'aixecar-se pares amb fills donant-me les gràcies, i va ser com, uau. O sigui, jo estava flipant i em va fer...
Que empoderador,
molt feliç. Sí, vaig dir com, ostres, també responsabilitat, però al final... no estàs fent res més que ser tu mateix. I així ajudes altres persones.
Teniu xarxes, Tiresias, com es pot contactar amb vosaltres?
Sí, tenim l'Instagram, que és tiresias.asoc. També tenim el correu, tenim la pàgina web, tiresiasassociación.es. Qualsevol cosa, ens escrius i ja està.
Quin missatge t'agradaria donar per acabar? Qualsevol
missatge.
Que es pugui sentir colpit... tocat per això que estàs dient?
Bueno, que no tinguis pressa, que tothom s'ha de prendre el seu temps, que es descobreixi a ell mateix i que el més important és sentir-se bé amb un mateix i que tampoc s'ha de tenir com aquesta pressa de he d'arribar a un objectiu, ja sé el que sóc, he de saber qui sóc, no, que com que recorrin el camí poc a poc, i que el camí sempre va cap endavant, que no pensin en això que diuen m'empenediré, tiraré enrere, no, mai se'n va cap enrere, sempre és anar endavant, passi el que passi, i fins a arribar on tu vulguis arribar.
Acabem, posa't el barret de cantant, d'Hugo Marlo, presenta'ns Estimar-te, que la punxarem per acabar aquesta conversa.
Vinga, doncs, bueno, Estimar-te és el nom que li dona el meu primer EP, que bueno, ve acompanyat de quatre cançons, i una d'aquestes cançons es diu Estimar-te, una cançó així com fresca, una mica mogudeta, que a mi em costa fer cançons mogudetes, i que va dedicada a la meva parella, Marta, per això es diu Estimar-te.
Gràcies, Hugo. Gràcies, Maria. Gràcies. Molta sort.
M'encantaria aprendre a volar, i encara més si m'agafessis de la mà. Podríem anar de viatge sense pagar un Uber, un Cabify. I si tingués molts més calés, ja t'hauria demanat matrimoni. Viuríem al nostre piset i podríem fer l'amor al nostre dormitori. No hi ha límit en això d'estimar-te, sense tu jo no puc. Estic boig per tu, boig, estic boig per tu, boig, estic boig per tu, boig, estic boig per deixar-te cada dia que estic boig per tu. M'encantaria convidar-te més a sopar, donar una volta amb un globus aerostàtic, pagar una nit d'hotel a Lloret de Mar i portar-te a tots els concerts de la Nati. Que jo sé que sóc un pringat, que no tinc diners, però tinc moltes més coses per donar-te. El meu amor sempre seràs tu, estic boig per tu. Boig per tu, boig, estic boig per tu, boig, estic boig per deixar-me dir-te cada dia que estic boig per tu, boig, estic boig per tu, boig, estic boig per tu, boig, estic boig per deixar-me dir-te cada dia que estic boig. No hi ha límit en això d'estimar-te, sense tu jo no puc. Estic boig per tu.